Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'auge dels pisos turístics també és una realitat a Sabadell. A hores d'ara n'hi ha comptabilitzats un total de 85. Malgrat això, la majoria de llits que ofereix la ciutat, 1.200 de 1.700 registrats, continuen sent en hotels, apartahotels i també apartaments. La tècnica de turisme del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Anna Sánchez, ha explicat que aquesta oferta s'ha mantingut estable pràcticament en l'última dècada.
El retrat de Sabadell és molt similar al que tenim a tota la comarca. El creixement de lo que serien les instal·lacions d'allotjament, pròpiament dit, és el que entenem com hotels, apartaments, i així és molt estable. A Sabadell, precisament des de l'any 2012, l'oferta hotelera es manté totalment estable, ni a l'alça ni a la baixa. El que sí que hi ha hagut és un augment important dels habitatges d'ús turístic.
El Consell Comarcal ha fet una radiografia de les places turístiques del Vallès que ha recollit en el primer pla d'allotjaments turístics. El document confirma que Sabadell, Barberà i Sant Cugat sumen 6 de cada 10 llits de tota la comarca. Així encetem el Notícies Migdia d'aquest dimecres, 3 d'abril.
Titulars.
De Sang i Teixits vol superar les 350 donacions de sang en el marc de la Marató, que està en marxa des de les 10 del matí. Marc Serrano, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Fins al moment, una 80 de persones han passat pel casal Pere IV per fer la seva aportació, de les quals 71 han estat efectives. I és que una bossa de sang pot arribar a salvar 3 vides diferents. Alguns dels donants consultats per aquesta emissora feien una crida perquè altra gent faci aquest gest solidari.
Que no cuesta trabajo ninguno y puede salvar vidas.
Pues que s'animin, perquè ja que econòmicament no podem ajudar la gent, pues per lo menos d'alguna manera que ens podem donar un cop de mà.
Doncs que pot venir tranquil·lament, que no deixa de ser un acte altruista que pot ser un bé per tota la societat, diguem així. És que es necessita realment, doncs, que hi hagi més donats en aquest tema.
El casal Pere IV estarà obert esperant donacions fins a les 9 del vespre.
Doble estrena al Sant Vicenç aquest cap de setmana.
El Teatre Creu Altenc estrena diumenge el musical El Sem la Veu, ambientat en la Nova York del segle passat, mentre que divendres es podrà veure el text de Paco Mir i Deien que plauria.
Juvenal et Jogo s'afegeix a Antonio Hidalgo i formarà un tàndem d'excapitans arlequinats a la banqueta del Sabadell. El sabadellenc serà el segon del nou tècnic del Centre d'Esports.
Hidalgo acaba d'aterrar al Prat. Són les seves primeres hores com a tècnic arlequinat. A les 4 es durà a terme la presentació oficial i just després dirigirà el seu primer entrenament. En parlarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica que ens acosta la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia. Mantenim encara el cel força nuvolat en molts indrets de Catalunya, fet que fa que també respecte ahir mantinguem un ambient més fred, amb temperatures més baixes. També els núvols encara estan deixant precipitacions i així continuaran de cara a les properes hores, deixant allò afectant sobretot l'interior de les comarques de Girona en punts del litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona. Alguns d'aquests ruixats aniran acompanyats de tempestes i fins i tot d'alguna calamarsada i, de fet, al llarg de la tarda també podrien afectar en punts del Camp de Tarragona. Precipitacions que també s'espera que vagin afectant a la zona del Pirineu i, de fet, cap a la cara nord, la cota de neu ha d'anar baixant acusadament, i és que al final del dia ja tindrem l'aire fred a sobre, i això ens farà parlar d'un ambient força fred que també notarem demà a primeres hores del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Una informació que ens acosta el Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Al marge del tall de les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables, segons els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier, molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, tranquil·litat a aquesta hora, segons informa el web del Servei Català Català de Trànsit no hi ha cap incidència a aquesta hora. Només destacar, això sí, que és obligatori l'ús de cadenes a la C28 per passar al port de la Bonaigua.
La notícia del dia.
Boom dels habitatges d'ús turístic a la ciutat de Sabadell i creixen de manera exponencial. En un sol any, el 2018, se n'hi van crear o legalitzar 169 places, prop de la meitat de totes les que hi ha. És a dir, la ciutat va obrir o registrar un llit d'aquest tipus cada dos dies. Sabadell ha passat en una dècada d'una oferta nul·la d'habitatges d'ús turístic, si més no, sobre el paper, a tenir-ne avui 369 places repartides en 85 habitatges. Ho revela el primer pla d'allotjaments turístics de la comarca.
Un pla que ha elaborat l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona per encàrrec del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Un pla que constata que a Sabadell hi ha unes 1.700 places d'allotjament turístic. El pes que hi tenen els habitatges d'ús turístic, els que ofereixen plataformes com Airbnb, creix com l'escuma. Ana Sánchez és tècnica de turisme del Consell Comarcal.
El 2010 no hi havia cap plaça d'habitatge d'ús turístic i ara en comptem en 369. El 2014 va ser quan va començar a augmentar, que ja en vam tenir 50, i a partir d'aleshores cada any ha anat augmentant una mitja de 50 places, 60 cada any.
El creixement espectacular de les places d'habitatges d'ús turístic dels últims 5 anys, una cinquantena cada any, es deu en part a la regularització de l'oferta existent per imperatiu legal. La llei obliga. Malgrat el boom dels habitatges d'ús turístic, aquests establiments només concentren un de cada quatre llits de la ciutat. La majoria de les places, 1.200, continuen sent en hotels, aparthotels i apartaments. A Sabadell hi ha 99 allotjaments turístics. Són 11 hotels, 85 habitatges, dues residències i també l'únic alberg, l'únic de tota la comarca.
Conclusions a escala comarcal, dues. Les places d'habitatges d'ús turístic s'han multiplicat per 10 els últims 5 anys i gairebé s'han doblat els últims 2. I l'altra conclusió, un toc d'alerta més aviat. La meitat de les places d'aquests habitatges, unes 1.900 a tot el Vallès Occidental, continuen funcionant marc de manera irregular.
A tota la comarca hi ha 450 allotjaments turístics. 9 de cada 10 ja són habitatges d'ús turístic, que s'han doblat en 2 anys, dèiem. En places, però, continuen guanyant els hotels per golejada. De les quasi 9.000 places, més de 5.000 continuen corresponent a hotels, aparthotels i apartaments. L'estudi, que és el primer que es fa, és una eina per als ajuntaments. Ana Sánchez.
És una necessitat que ens van mostrar els ajuntaments, no?, de saber com estàvem i quin potencial tindrien de creixement, tant per la demanda que es preveu que hi hagi de turisme i també què demanaran, no?, aquests turistes que possiblement vindran. També ve donat per les polítiques de desconcentració de la ciutat de Barcelona.
Tres municipis, Sabadell, Sant Cugat i Barberà, sumen 6 de cada 10 places d'allotjament turístic de la comarca.
I, per cert, el nou web visitsabadell.com potenciarà la projecció de la ciutat a l'exterior. El portal que funciona amb proves és fruit de la col·laboració de l'Ajuntament amb els operadors turístics, restauradors, associacions, entitats i empresaris de la ciutat per promoure-hi el turisme. S'hi mostren els principals atractius turístics de Sabadell, però sobretot els que hi arrosseguen més visitants, els negocis i l'esport.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
La marató de donació de sang que s'està fent des de les 10 del matí al casal Pere IV registra a aquesta hora 71 donacions efectives i 81 participants. L'objectiu del Banc de Sang i Teixits de Catalunya és superar les 350 donacions, mentre que la màxima fita seria arribar a les 400. Tot plegat quan l'any passat es va tancar amb 330 donacions efectives. Durant la primera hora de marató ja havien passat pel casal Pere IV una vintena de persones i s'havien fet 17 donacions efectives. Els donants han participat a la marató per motius molt diversos, que passen per la solidaritat i també per la salut. Així ho han apuntat aquesta emissora.
Bueno, la satisfacció d'haver donat sang. Molt bé, te sientes muy bien.
Una mica s'ha d'ajudar la gent, no? Per això he vingut. No treballava tampoc, perquè treure la sang has de fer repòs i tot, i jo crec que per això la gent no es para tampoc. perquè no hi ha temps tampoc per estar donant sang a totes hores. Però jo agafo festa avui i dic, pues venga, va.
A part de que feia molt de temps de que ho estava rumiant, a través d'una analítica va haver-hi un doctor que em va aconsellar que fes donació de sang, perquè la ferritina estava molt alta, i em va dir que era una manera de baixar-la de forma ràpida, a part d'altres consells, però la donació de sang feia que el nivell de ferritina a la sang doncs baixés bastant.
Els donants han estat acompanyats des del primer moment per alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Estel. Una de les estudiants, Paola Salveto, ha explicat què estan fent durant la marató.
Nosaltres col·laborem amb el Banc de Sang i Teixits i fem 4 grups. I anem per al carrer donant tríptics, després a baix, a l'entrada, els presentem i els pugem cap a dalt i després hi ha també el qüestionari i aquí el refrigeri.
Un altre alumne, l'Estela Mariscal, apunta per què és important aquest acompanyament.
Per exemple, hi ha gent que és el primer cop, no?, i pues, es troba que no sap on anar, que no sap què fer. I, pues, és, sí, jo veig necessari que hi hagi algú per orientar una mica.
La marató de donació de sang estarà en marxa al Casal Pere IV fins a les 9 de la nit, també fins a aquella hora a la biblioteca de Ponent al barri de Can Rull. I ara anem fins al Casal Pere IV per comprovar com és aquesta hora el ritme de donacions i escoltar les primeres valoracions per part dels responsables del Banc de Sang i Teixits. Connectem amb la Karen Madrid, que és a les instal·lacions de la Rambla. Molt bon dia, Karen.
Molt bon dia, Núria. Doncs ara mateix vivim un moment de baixa assistència. Hi ha un pic de descans en aquesta hora que coincideix amb l'hora de dinar. Sí que hi ha dues, tres persones dins la sala donant sang, però no hi ha cues. Per tant, els oients que tinguin ganes de donar sang ara és una bona hora per fer-ho sense haver d'esperar. I tenim amb nosaltres l'encarregat de dinamització del Banc de Sang a Sabadell, l'Arnau Maspons. Bon dia.
Bon dia.
Com valoreu aquesta xifra, la primera xifra del matí, les 71 donacions efectives i les 81 participants?
Contemplar més o menys que seria una xifra més baixa del que segurament serà la tarda, per tant, dins de l'esperat aquesta participació.
Però anem per bon camí per arribar a les 350?
Sí, proporcionalment les estadístiques o l'experiència ens diu que sí, que anem camí cap a les 300 segurament i 350 tant de bo.
És una xifra que més o menys es manté estable, no?, any rere any.
Sí, va haver-hi una petita baixada la de fa un any i mig, el mes de novembre. L'època que es feia no era la que s'acostumava a fer, no?, aquest mes d'abril. Per tant, sí que aquella petita baixada, però res, ha sigut una per agafar impuls i aconseguir un resultat encara millor enguany.
Un dels elements que doneu molta importància és els donants nous, les persones que no havien donat mai i que venen a donar per primer cop, per garantir aquest relleu generacional. No sé si n'esteu aconseguint en aquesta marató o encara està costant.
Està costant, aproximadament un 10% dels donants que han vingut avui són donants de primera vegada i esperem que sigui una xifra que augmenti aquesta tarda, que de ben segur serà gent que, no, joves que potser tornen de la facultat o de treballar, públic més jove que segurament ens visitarà aquesta tarda.
També teniu molts donants habituals. És més fàcil fidelitzar que captar-ne de nous?
És més fàcil que quan estàs dins, no, de la roda, t'arribarà la convocatòria, t'arribarà una carta, et trucarem perquè repeteixis l'experiència. I sí que és veritat, òbviament és molt més difícil contactar per primer cop amb algú i que algú comenci aquest camí de ser donant.
Aquesta marató, com deies, està molt consolidada, no?, sobretot les dates, no? És l'acte que explica per què Sabadell és el desè municipi en donacions de sang anuals de Catalunya o la participació es manté durant totes les campanyes que feu durant tot l'any?
Sí que intentem no concentrar-ho únicament amb la marató, tot i que és un punt, no?, com bé dius, d'alta participació i de que és la suma de molts esforços de diferents entitats i diverses, però és veritat que si en fem una valoració anual, no?, veuríem que hi ha donacions que fins ara no hi eren, com és el cas de la donació mensual que es fa al Parc Taulí o d'escoles i instituts que fem la campanya dins de les seves instal·lacions, amb la qual cosa potser sí que hem diversificat més la feina, però tot i així explicar el fet de que més de 300 persones s'apropin a una marató de donants de sang fa que catapulti una mica, no?, cap a més amunt en aquest rànquing, que tampoc volem defugir de rànquings i de campionats, però és veritat que té molt de mèrit.
Doncs moltes gràcies, Arnau Maspons, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Doncs com dèiem, Núria, repetir que a aquesta hora doncs, hi ha poca afluència al Casal Pere IV, tot i que al matí doncs, ha estat molt concorregut i hi havia fins i tot cues en molts moments. Ara mateix no hi ha cua, per tant, un molt bon moment per acostar-se a la marató de donació de sang.
Doncs gràcies, Karen, per aquesta última hora des del Casal Pere IV. Bon dia.
Bon dia.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Són 3:15, precampanya de les eleccions municipals. Les formacions polítiques avancen ja part dels seus programes, les seves propostes estrella. Avui ho ha fet la plataforma Guanyem Sabadell, el soci petit del quadripartit de Sant Roc. Planteja un pla local de vacunació infantil que cobreixi el cost de les vacunes recomanades per la comunitat científica, però que no financen ni el govern espanyol ni tampoc la Generalitat. En són 3 i tenen un cost de 300 euros per nadó durant el primer any de vida.
Una quantitat que augmenta de fet amb els recordatoris posteriors. Prevenen el rotavirus, la meningitis B i C i el papiloma humà en nens mascles. Si la mesura que proposa Guanyem tirés endavant, se'n beneficiarien els pares dels més de 2.000 infants, uns 2.100, que cada any s'empadronen a la ciutat. En una eventual compra massiva per part de l'Ajuntament de Sabadell, Guanyem calcula que el cost per a les arques municipals de la mesura seria de 500.000 d'euros, que la formació proposa eliminar d'altres partides que considera fàcilment suprimibles. Es tracta d'evitar que hi hagi famílies que no vacunin d'aquestes malalties per una qüestió merament econòmica. El regidor Miquel Soler és el número 2 de Guanyem Sabadell.
Moltes d'aquestes famílies han de prendre una decisió que acabarà condicionada, dic, per la seva capacitat, pel seu poder adquisitiu, per disposar d'aquests recursos econòmics, abans que pel criteri que hauria de predominar, que és el criteri de salut, que sempre en aquests casos doncs, hauria de ser el més important.
Soler denuncia també que la gestió dels serveis funeraris col·lapsa la regidoria de Salut, que hauria de poder desprendre-se'n, diu, per poder dedicar-se a promoure mesures de foment de la salut, com ara aquesta que proposa la plataforma. La pediatra Montserrat Bosque assegura que la mesura resoldria l'angoixa de moltes famílies.
Tot això comporta, doncs, una despesa, si no ho fas, una sensació doncs, de culpabilitat i un malestar i un mal viure doncs, de les famílies que, pels motius econòmics que siguin, no poden doncs, subministrar aquelles vacunes que el pediatre els diu que haurien de fer i que ells doncs, no poden fer.
Les marques comercials de les 3 vacunes que Guanyem Sabadell proposa que l'Ajuntament financi íntegrament en un nou pla local són Vexero contra la meningitis B, Rotatec contra el rotavirus i Nimenrix contra la meningitis B i C.
I a 2 mesos vista de les eleccions municipals, una 40 d'entitats de la ciutat han organitzat durant aquest mes d'abril debats temàtics sobre 3 grans eixos de ciutat, com ara el territori, l'economia i també l'acció social. Aquestes jornades impulsada des del Gremi de Fabricants acabaran amb un debat amb els candidats a l'alcaldia el 9 de maig, on se'ls qüestionarà preguntes sorgides d'aquestes sessions prèvies. La primera sessió és aquest vespre parlant del model territorial. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. D'aquí un mes i mig se celebren les eleccions municipals, uns comicis on previsiblement els principals temes de la campanya electoral giraran entorn de quin ha de ser el model de ciutat, la mobilitat o la policia de proximitat. Doncs bé, 40 associacions de la ciutat s'han avançat i inicien aquest vespre 3 jornades per debatre sobre aquestes i altres problemàtiques de la ciutat. Núria Imerich és la secretària general del Gremi de Fabricants.
L'objectiu d'aportar la nostra visió, el nostre coneixement de les diferents problemàtiques i la nostra visió doncs, per col·laborar en la construcció d'aquesta ciutat. És a dir, una ciutat la formen, òbviament, els nostres, o està sota la responsabilitat dels nostres representants polítics que elegim a les eleccions, però nosaltres, les entitats, les persones que formem aquestes entitats, els ciutadans de Sabadell, doncs també volem dir la nostra i també estem implicats en aquesta ciutat.
En total es realitzaran 3 debats oberts a tota la ciutadania on es tractaran diferents temes. En el primer, la sessió es girarà entorn del territori i l'urbanisme. En la segona, la xerrada tractarà l'economia i en el tercer, l'últim debat, es parlarà d'acció social. L'objectiu final és que aquests col·loquis en surtin 9 preguntes que es posaran sobre la taula en un debat amb tots els alcaldables.
Nosaltres d'aquests 3 debats en traurem 9 preguntes, 3 preguntes concretes per cada un dels temes, diguem, o dels blocs, i els hi farem arribar en els caps de llista, que els hi demanarem que ens les responguin per escrit, i que entregarem les respostes doncs, en els assistents en el debat dels caps de llista del dia 9 de maig com a matí.
La primera sessió és aquest vespre i girarà entorn del model d'urbanisme de la ciutat. Tots aquests debats es faran a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach al carrer Indústria a les 7 de la tarda.
La plataforma d'afectats per la hipoteca Més Coses ha presentat la campanya Viure no és delicte contra la criminalització de l'organització i contra els mites, diuen, de l'ocupació que atien alguns sectors polítics i mediàtics. Els activistes defensen les ocupacions quan no hi ha solucions per trobar un habitatge i per això han engegat aquesta mobilització que s'ha presentat avui de forma simultània a moltes ciutats catalanes. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia. Davant del bloc ocupat de Gràcia, que ara gestiona la Generalitat i que hi ha 40 famílies amb lloguer social, una cinquantena d'activistes han presentat aquesta nova acció. Tres testimonis han explicat el seu cas i han volgut posar de relleu que després de seguir els circuits similars, sobretot de serveis socials, no havien trobat solució pels seus casos i es troben sense habitatge. Per això, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha engegat la campanya per descriminalitzar l'ocupació i, sobretot, informar que les ocupacions que fan es poden només fer després de no tenir habitatge i només en bancs i altres empreses que tenen algun habitatge. Les activistes han carregat contra alguns dels partits que més han criticat la situació. Aida Guidus, membre de la PAC.
Ningú hauria de tenir que ocupar per poder viure algun lloc. Ningú hauria de sofrir, per exemple, com li ha passat a companyes, amenaces de serveis socials de si no puedes cuidar a tus hijos, ya te los quitamos. O sigui, són coses que s'està cometent una negligència molt gran i que la gent no la veu i, clar, qui té el poder? Els bancs, els grans mitjans de comunicació.
La campanya Viure no és un delicte comença ara, durant el període electoral, però no descarten que s'allargui més temps.
Altres informacions han format més breu, atropellament a una menor i a la tarda al centre.
A quarts de sis a la via Massaguer es va produir l'atropellament d'una vianant de 12 anys quan creuava un pas per un turisme. La jove va ser traslladada a l'Hospital de Sabadell amb pronòstic lleu i van intervenir una ambulància del SEM i dues unitats de la policia municipal.
I al cap d'una hora es produïa també un furt en un establiment de la carretera de Terrassa.
Els mateixos propietaris de la botiga van comunicar a la policia municipal que una persona havia furtat diferents productes de l'establiment comercial. Els agents van identificar una dona de 37 anys i van realitzar les diligències judicials per un presumpte delicte de furt lleu i va intervenir una unitat de la policia municipal.
Nova xerrada sobre física a l'agrupació astronòmica.
La conferència tractarà el complex món de les ones gravitacionals, unes ondulacions en el teixit de l'espai-temps que s'han descobert com les noves missatgeres que permetran descobrir nous secrets de l'univers. Tots els detalls els aportarà Alicia Cintas Olives, professora de física teòrica de la Universitat de les Illes Balears, a les 7 de la tarda a la seu de l'agrupació.
Us ho dèiem en començar, el Teatre Sant Vicenç està d'estrena aquest cap de setmana i, a més, per partida doble. Divendres han programat al vestíbul de l'entitat la lectura dramatitzada del text de Paco Mir i deien que plouria. I diumenge estrenen l'últim musical de la temporada. Serà el Sem la veu, un muntatge que se situa a la Nova York de finals del segle XIX.
El centre parroquial porta al vestíbul de l'entitat la dramatúrgia i deien que plouria, que explica la relació entre una mare i una filla que es retroben després de 5 anys. El director, Francesc Rocamora, ha recuperat les dues actrius Consol Ruiz i Alicia Temprado, que faran aquesta lectura dramatitzada els dies 5 i 12 d'abril. I més, Sant Vicenç, perquè diumenge arriba l'últim musical. Llorenç Costa, Mariona Ubia, Magda Palau dirigeixen el muntatge musical El Sem la veu. La història se situa als Estats Units a finals del segle XIX. A la ciutat de Nova York, el famós editor Robert Pulitzer decideix augmentar el cost dels seus diaris i els repartidors convoquen una vaga. Des d'aquest punt de partida parteix un text que compta amb un repartiment d'actors i actrius molt joves. Llorenç Costa és un dels directors.
No volíem representar el grup aquest de nanos posant gent de 20, 22, 23 anys, que seria el més ideal per treballar, i per tant vam agafar adolescents. Tot el grup d'aquest de joves són nanos d'entre 13 i 17 anys, però realment ens han sorprès la força que hi han posat, la motivació, el treball, ha sigut tan bèstia.
El musical El Sem la veu serà a la Creu Alta tots els caps de setmana d'abril i de maig.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Imam Sazan, pare i família, mudant d'eslat i calilegia.
Me llamo Encarna Cortés, soy gitana, vivo en Sabadell y actualmente estoy trabajando. ¿Sabías que Charles Chaplin, Elvis Presley, Tom Jones eran de origen gitano? También lo era Carmen Amaya, una bailadora catalana universal, y Lita Cabellut, una pintora famosa. En Sabadell celebra con nosotros el Día Internacional del Pueblo Gitano.
Aquest divendres a partir de les 11 del matí i des de la plaça 1 de maig de Can Puiganer, no et perdis el programa especial del matí de Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació a falta de 4 minuts per les dues. Avui, pel que fa al judici del procés, han estat citats a declarar els comissaris Ferran López i Joan Carles Molinero, que van formar part de la prefectura dels Mossos d'Esquadra juntament amb Josep Lluís Trapero el dia del referèndum.
López ha explicat que van alertar l'exconseller Joaquim Forn que les seves declaracions sobre la posició dels Mossos durant l'1 d'octubre eren un error. A més, ha recalcat que Forn no va donar cap instrucció política a la prefectura en relació a la jornada.
Ni a raíz de esta reunión, ni antes, ni después. El señor Forn, respecto a las instrucciones sobre el 1 de octubre, nunca pidió nada a la jefatura de policía.
També ha explicat que van avisar al govern que segur que hi hauria incidents durant l'1 d'octubre. Més tard està previst que també declarin agents que van actuar durant aquesta jornada.
Ciutadans ha anunciat avui un nou fitxatge de cara a les eleccions europees del 26 de maig.
Després de l'exsocialista Soraya Rodríguez, el partit taronja incorpora l'exdirigent del PP José Ramón Bauzá a la llista. Ja sabem que serà el número 5 i que l'expresident balear va deixar el PP al gener en desacord amb la política lingüística a les Illes.
I seguim parlant d'aquesta formació de Ciutadans perquè el partit ha expulsat 4 regidors de Reus.
El portaveu municipal havia anunciat ahir la intenció de donar-se de baixa, però el partit taronja s'ha anticipat als fets i l'ha acomiadat. Tots 4 tenien un expedient disciplinari obert i estaven suspesos de militància de forma cautelar des que van denunciar suposades irregularitats d'un alt càrrec del partit.
La contraportada.
I aquesta nit aterra la faràndula Luis Cepeda amb la seva gira Principios.
Si pudiera quedarme callado, si pudiera coserme los labios, no diría tan alto y tan claro que no quiero olvidarte.
El músic gallec presenta el seu primer treball on hi ha inclòs les últimes composicions que ha escrit, però també 3 temes antics que diu guardaven un calaix.
Entre aquestes hi haurà peces com Esta vez, que escoltem de fons, o Por ti estaré o Llegas tú, les cançons amb més èxit del seu disc Principios. Però és probable que Cepeda també s'animi a cantar alguns dels temes que el van fer popular al programa Operación Triunfo. Tot i que no pot fugir de la popularitat que li ha donat el concurs televisiu, Cepeda no renuncia a construir-se una carrera al marge d'OT, picant pedra al costat del productor i compositor David San Sebastián, que l'ha ajudat a construir el seu debut discogràfic. El concert serà aquesta nit a les 9 a la Faràndula i les entrades es poden aconseguir a partir dels 30 euros. Per cert, Cepeda estrenarà avui el seu nou look, anunciat a les xarxes socials, rapat completament al zero.
A partir de les 9 a la Faràndula. Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Que hem fet amb la Rocío García, les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba la informació esportiva amb aquesta notícia que hem conegut avui. Juvenal Etxogo serà el segon entrenador d'Antonio Hidalgo al capdavant del centre d'esports. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.